Notícies en xarxa. Edició vespre. Amb l'Ali Giné.
Milers d'estudiants es concentren a aquesta hora arreu de les principals ciutats del país per culminar aquesta setmana de mobilitzacions pel clima, amb una vaga mundial que Barcelona es clou amb una gran manifestació.
Sota la capçalera En marxa pel planeta, la protesta dels estudiants pretén ser un toc d'atenció als polítics i institucions perquè emprenguin mesures efectives per revertir els efectes del canvi climàtic.
A Barcelona hi tenim la Gemma Janó. Gemma, bona tarda.
Bona tarda. Milers de persones de totes les edats i també nacionalitats es concentren a aquesta hora al centre de la ciutat contra el canvi climàtic. Es tracta d'una manifestació a nivell mundial que, entre d'altres, reclama l'abandonament progressiu dels combustibles fòssils.
Gràcies, Gemma. Pengen una nova pancarta en favor de la llibertat d'expressió al balcó del Palau de la Generalitat després que aquest migdia s'hagi retirat l'anterior en favor dels presos polítics per ordre del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Mentrestant, des de la Moncloa, la ministra portaveu del govern, Isabel Celà, ha exigit al president Quim Torra que condemni qualsevol violència potencial.
Lo que espera la ciudadanía catalana y lo que espera la ciudadanía española de un representante del Estado en Cataluña, como es el presidente de la Generalitat, es la condena de cualquier posible o potencial violencia.
Els Mossos d'Esquadra han trobat el cos sense vida del nadó llançat pel seu pare dimarts al riu Besòs.
Els equips de recerca l'han estat buscant nit i dia i l'han acabat localitzant en una zona de canyes. La cerca ha estat complicada, però finalment ha estat un gos de recerca que ha pogut seguir el rastre del cadàver.
Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Llamas.
Segons la intendenta de Mossos i responsable del dispositiu de recerca, Montse Estruc, ha estat molt important la feina prèvia de desbrossar les canyes perquè a vista humana no es veia. Quan el Mickey, un border collie ensinistrat, ha detectat el rastre, han marxat tots els dispositius i han deixat entrar la policia científica, qui ha confirmat que es tractava del cos del nadó.
Preocupació a Tarragona per l'estat de manteniment de l'amfiteatre romà. L'edificació ha patit despreniments i esquerdes i s'ha decidit tancar-lo indefinidament al públic.
Ho ha anunciat el conseller de Patrimoni, Herman Pinedo, després de rebre un informe que en recomanava urgentment el tancament, de moment sense data de reobertura.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Fran Richard.
Escoltem el conseller explicar la problemàtica que pateix el monument romà.
Degradació d'alguns elements arquitectònics de l'amfiteatre. Nos encontramos con que pueden ocurrir desplomes y desprendimientos en lo que es la parte de la grada que está afectada por el paso del tiempo y por la erosión y que puede causar desprendimientos.
I en cultura, aquest vespre, l'obra Abans que es faci fos dona el tret de sortida a la nova temporada del Teatre Auditori de Sant Cugat del Vallès.
Enguany és la 8a temporada que es participa al programa Teatre Accessible.
També destaquen artistes com Sara Baras al novembre, Joan Dausà, Andrea Motis, Els Pets i David Guapo a l'octubre. En l'àmbit escènic arriben muntatges teatrals de renom com l'espectacle inaugural d'enguany del Festival Grec Jerusalem, que arriba amb dues funcions el 24 i 25 d'octubre amb la direcció de Julio Manrique. La programació també té espai per a nous formats com Kingdom al novembre de l'agrupació Senyors.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Jordi Vila, bona tarda.
Hola, bona tarda. Aquest divendres ens trobem amb dos tipus de temps ben diferenciats. Per un cantó, cap al sector de la costa i el prelitoral, trobem la presència encara d'alguns núvols baixos que deixen el cel mig ennuvolat. També creixen nuvolades a punts de les muntanyes del nord-est, que fins i tot podrien portar algun ruixat durant aquesta tarda. I, en canvi, cap a l'interior de Catalunya, aquí trobem un dia marcat pel clar domini del sol, amb temperatures fins i tot que són més altes respecte a les últimes hores. Per exemple, ja superem els 30 graus en indrets de l'interior de les Terres de l'Ebre, i les màximes d'aquest divendres poden arribar fins als 31-32 graus a molts punts de l'interior del país. En canvi, allà on trobem els núvols, cap a l'est, cap al sector de la costa, aquí les temperatures quedaran una miqueta més baixes respecte a les de dijous a migdia. De cara al cap de setmana, continuarem parlant dissabte de núvols cap a la costa, que encara podrien portar algun ruixat més probable aquest cop cap al Camp de Tarragona, i durant el matí les temperatures seran una miqueta més baixes dissabte, i de cara a diumenge farà més sol i les temperatures pujaran. És tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Jordi Vila. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Helena López, bona tarda.
Complicacions a aquesta hora, sobretot a vies de l'àrea metropolitana. Destaquem l'autopista AP7 amb cues de Sant Cugat en direcció a Tarragona. També la B30 a Cerdanyola, que registra cues d'uns 3 quilòmetres en direcció a la C58. A la C17 hi ha aturades a Parets en els dos sentits de la marxa. I a la C58, cues a Montcada en direcció a la ciutat de Barcelona. També compta perquè a la C60 hi ha aturades a Argentona en direcció a Mataró i les rondes que van força plen per la B20 amb cues en un tram d'uns 9 quilòmetres en direcció a Nus de la Trinitat. Això és tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa. La informació de més a prop.
Milers d'estudiants es concentren a aquesta hora arreu de les principals ciutats del país per culminar aquesta setmana de mobilitzacions pel clima amb una vaga mundial que Barcelona es clou amb una gran manifestació. Sota la capçalera Marxa pel Planeta, la protesta dels estudiants pretén ser un toc d'atenció als polítics i institucions perquè emprenguin mesures efectives per revertir els efectes del canvi climàtic. La manifestació ha sortit des dels Jardinets de Gràcia i a hores d'ara desborda el centre de Barcelona. Allà hi tenim la nostra companya Gemma Genó. Gemma, bona tarda.
Bona tarda. Passaven pocs minuts a les 6 quan la capçalera ha començat a caminar. Pancartes en català, castellà, anglès i fins i tot un os blanc de plàstic i altres personatges s'han pogut veure en aquesta manifestació que avui culmina a nivell mundial la Setmana del Clima, convocada pel moviment juvenil Fridays for Future. La Duna apela que tot aquell que es preocupi pel medi ambient i el canvi climàtic surti al carrer.
Hi ha bastanta gent que, bueno, que diu que recicla i tal, però que no ve aquí a cridar i es necessita la gent.
De la seva banda, en Vicenç té clar que tot plegat no es pot aconseguir sense el suport de les institucions.
Gràcies, Gemma, per aquesta darrera hora. De seguida anirem també a Tarragona per saber quin és l'ambient allà. Abans, però, quatre dades per entendre aquesta vaga pel clima. El canvi climàtic el causa l'excés de gasos d'efecte hivernacle acumulats a l'atmosfera que envolten la Terra com una manta transparent i provoquen l'escalfament del planeta. Uns nivells que estan pujant de manera alarmant. Però Catalunya en quin punt està? Doncs radiografiem l'emissió de gasos d'efecte hivernacle en aquesta crònica que signa la Diana Bermejo.
Bona tarda. Si fem la vista enrere, a Catalunya les emissions de gasos d'efecte hivernacle no van parar de créixer des dels anys 90 fins al 2005, en què es van registrar màxims històrics. A partir de llavors, les emissions van anar a la baixa fins al 2013 a causa de la crisi. Des d'aquell any, la tendència s'inverteix de nou i a partir del 2014 i fins al 2017, la generació de CO2 no ha parat de créixer. Les darreres dades analitzades revelen que la concentració de gasos d'efecte sobre la capa d'ozó són un 16% superiors a les dels anys 90, quan la cura del medi ambient no estava a la majoria d'agendes polítiques. Pel que fa a la procedència d'aquesta contaminació, la indústria és el principal causant, juntament amb el transport, gairebé el 60% dels gasos d'efecte hivernacle. L'agricultura suposa un 11% d'aquestes emissions i les llars al voltant d'un 6%. El tractament de residus aporta un 5% dels gasos i el sector serveis un 4%. Per demarcacions, a Barcelona la indústria i el transport són les responsables de la majoria d'emissions. A Tarragona també la indústria, però seguida de la generació d'energia. Girona registra les majors emissions en els transports, seguit de l'agricultura i la ramaderia i també de la indústria. A Lleida, en canvi, el sector primari causa més de la meitat dels gasos d'efecte hivernacle.
Gràcies, Diana. Ara sí, marxem cap a Tarragona, on des de les 6 de la tarda també hi ha convocada una marxa pel planeta. Ràdio Ciutat de Tarragona, Fran Richard, bona tarda.
Bona tarda. Canviem el sistema. Visca la lluita ecologista o emergència climàtica allà. Són algunes de les consignes que més d'un miler d'estudiants de tota la província està cridant en aquesta Diada Mundial per aturar el canvi climàtic. Els estudiants es dirigeixen als governs i a la gent en general perquè es preocupin per aquesta emergència. Entre les organitzacions convocants està Fridays for Future, el col·lectiu que ha mogut aquesta convocatòria, i d'altres organitzacions com Greenpeace, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, el Sindicat d'Estudiants i d'altres associacions estudiantils. Ells diuen canviem el sistema, no el clima, i reclamen no només petits canvis locals, sinó també una consciència general per canviar i pressionar els poders pràctics que, com ells apunten, ens estan portant en aquesta situació. Cal dir que s'ha convocat a les 6 de la tarda per coincidir amb totes les manifestacions que s'estan duent a Europa també a aquesta hora, i com a detall assenyalar que hi ha molta batucada, moltes pancartes i sobretot un clam general: aturem el canvi climàtic.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
Nova pancarta al balcó del Palau de la Generalitat. Després que aquest migdia dos treballadors hagin despenjat la que hi havia en favor dels presos polítics per ordre dels Mossos d'Esquadra i en compliment d'un requeriment del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
En aquesta ocasió, la pancarta és en favor de la llibertat d'expressió i l'han penjada el cantant Lluís Llach, l'actriu Sílvia Bel, el periodista Antonio Baños i l'activista Teresa Casals, de la plataforma Som Escola. Hores abans, com dèiem, dos treballadors de la Generalitat havien retirat l'anterior seguint un requeriment del TCJ. L'ordre arribava després que ahir el tribunal desestimés del recurs presentat pel president Quim Torra per frenar la mesura cautelar que l'obligava a retirar la pancarta en un termini màxim de 48 hores. Una mesura presa després de la denúncia de l'entitat Impulso Ciudadano. El TCJ considera que la mesura cautelar és correcta, però Homer recorda que estem en període electoral pel qual no es poden exhibir símbols polítics als espais institucionals.
Doncs el govern espanyol ha exigit al president Torra que condemni la presumpta violència i estudia emprendre accions contra la mesa del Parlament per l'aprovació ahir de resolucions a favor de l'amnistia, l'autodeterminació i en contra de la Guàrdia Civil. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda, Lali. La ministra portaveu en funcions, Isabel Celà, ha dit que els 7 independentistes detinguts dilluns estan acusats de presumptes delictes de terrorisme molt greus i ha demanat al president Torra que condemni aquesta violència, possible o potencial.
Lo que espera la ciudadanía catalana y lo que espera la ciudadanía española de un representante del Estado en Cataluña, como es el presidente de la Generalitat, es la condena de cualquier possible o potencial violència.
CELA ha anunciat que estudien emprendre mesures contra la mesa del Parlament per haver permès ahir l'aprovació de les resolucions que recorreran. I ha recordat que aplicaran l'article 155 si el govern català vulnera l'interès general.
Ustedes no tienen que tener ninguna duda de que este gobierno, si se dieran las circunstancias que dice el Tribunal Constitucional para una aplicación eventual del 155, lo haría.
Isabel CELA també ha defensat la tasca de la Guàrdia Civil en l'operació Judes.
Doncs, mentrestant, els advocats de la defensa dels 7 CDRs en presó preventiva, acusats de terrorisme, han pogut veure per primera vegada avui els seus clients des que ingressaven a la presó de Soto del Real, a Madrid. Denuncien irregularitats des del primer moment de la investigació de la Guàrdia Civil.
Els advocats d'Alerta Solidària continuen reclamant que se'ls faciliti l'exposició de motius per decidir l'empresonament, una part de la resolució judicial necessària per poder recórrer-la. Per Alerta Solidària, el procés està plagat d'irregularitats, començant per les contínues filtracions a la premsa, malgrat haver-hi secret de sumari, i denuncien indefensió dels seus representants.
I encara parlant del procés, avui també s'ha sabut que el judici per desobediència a 5 membres de l'anterior mesa del Parlament i de Mireia Boya serà a partir del 19 de novembre.
Així ho ha comunicat el Tribunal, que es farà càrrec d'aquesta peça que el Tribunal Suprem va separar de la causa contra els líders independentistes per l'1 d'octubre. Del 19 al novembre seran jutjats per desobediència Lluís Corominas, Lluís Ginó, Anna Simó, Ramona Barrufet i Joan Josep Nuet i l'exdiputada de la CUP, Mireia Boya. Se'ls acusa d'aprovar la llei del referèndum i la de transitorietat política l'octubre del 2017, totes dues declarades il·legals, la qual cosa pot comportar la seva inhabilitació.
Notícies en xarxa. Informació i serveis de proximitat.
Finalment, els Mossos d'Esquadra han trobat el cos sense vida del nadó llançat pel seu pare dimarts al riu Besòs. Els equips de recerca, que l'han estat buscant nit i dia, l'han acabat localitzant a una zona de canyes. La recerca ha estat complicada, però finalment ha estat un gos de recerca que ha pogut seguir el rastre del cadàver. Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Llamas, bona tarda.
Bona tarda. Segons la intendenta de Mossos i responsable del dispositiu de recerca, Montse Estruc, ha estat molt important la feina prèvia de desbrossar les canyes perquè a vista humana no es veia. Quan el Mickey, un border collie ensinistrat, ha detectat el rastre, han marxat tots els dispositius i han deixat entrar la policia científica, qui ha confirmat que es tractava del cos del nadó. Escoltem-la, Montse Estruc.
Tallàvem, netejàvem tota la zona, fèiem una visual a nivell humà, amb ull humà, i a banda, a partir d'aquí ens retiràvem el que eren els operatius humans i començaven a treballar els gossos. Però prop de les dues, el gos ha marcat, ens hem esperat i ja hem deixat els companys de científica que valoressin i que determinessin si podia ser o no podia ser, i finalment ens ho han confirmat.
La cap del dispositiu ha declarat que han estat uns dies molt durs, de gran desgast físic, però que se sent molt orgullosa de la coordinació entre tots els cossos de seguretat. De moment hi ha un menor detingut que es troba internat en règim tancat per ordre del jutge que instrueix el cas. La fiscalia considera el succés com un assassinat.
I encara en la crònica de successos, els Mossos d'Esquadra han detingut aquest migdia un home de 34 anys acusat de matar la seva mare a Tortosa. La dona ha estat trobada morta a l'interior del seu pis. Per ara se'n desconeix els motius del crim. Canal Terres de l'Ebre, Sara Hernández, bona tarda.
Bona tarda. Un home de 34 anys ha matat la seva mare d'un 75 aquest divendres al barri de Ferreries de Tortosa. Mare i fill haurien mantingut una discussió prèvia i finalment ell li ha ocasionat una ferida mortal al coll amb un ganivet. Cap a 2:45 de la tarda, el fill ha acabat trucant al telèfon d'emergència 112 per explicar que havien matat la seva mare. Quan els efectius policials i sanitaris han arribat al lloc dels fets, la dona ja estava morta i no han pogut fer res per salvar-li la vida. Per la seva banda, els Mossos d'Esquadra han detingut l'home al domicili i posteriorment l'han traslladat a la comissaria.
Més d'11 milions de turistes estrangers han visitat Catalunya en els primers 6 mesos de l'any. Es tracta d'una xifra superior a la del mateix període de l'any passat. També n'ha augmentat la despesa per turista. Des de la Generalitat es manté l'aposta per aconseguir que els visitants arribin durant tot l'any i vagin més enllà de Barcelona. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Si l'any passat van arribar 19 milions de turistes estrangers a Catalunya, enguany, de gener a juny, la xifra ja és superior als 11 milions. També creix la despesa, 12.000 milions d'euros, un 5% més. La consellera d'Empresa i Coneixement, Àngel Chacón, ha celebrat les xifres.
Tendint a la desestacionalització, pensem que un 47% dels turistes que ens visiten ho fan entre els mesos de juny i setembre, per tant, desestacionalitzar, descongestionar, això vol dir distribuir també l'afluència turística per tot el territori català i, evidentment, incrementar el nombre de despeses.
La consellera també ha explicat que es treballa per minimitzar els efectes econòmics de la fallida del turoperador britànic Thomas Cook. El Regne Unit és el segon país de procedència dels turistes estrangers. De fet, més d'un milió de britànics ha visitat Catalunya des del mes de gener.
Preocupació a Tarragona per l'estat de manteniment de l'amfiteatre romà. L'edificació ha patit despreniments i esquerdes i s'ha decidit tancar-lo indefinidament al públic. Ho ha anunciat el conseller de Patrimoni, Germán Pinedo, després de rebre un informe que en recomanava urgentment el tancament. De moment, sense data de reobertura. Ràdio Ciutat de Tarragona, Fran Richard.
Malgrat que l'informe està datat a l'agost, Pinedo ha informat que els hi va arribar el 10 de setembre i no han actuat fins avui, ja que havien de reunir-se amb els tècnics de l'Ajuntament. Escoltem el conseller explicar la problemàtica que pateix el monument romà.
Són, en primer lloc, degradació d'alguns elements arquitectònics de l'amfiteatre. Nos encontramos con que pueden ocurrir desplomes y desprendimientos en lo que es la parte de la grada, que está afectada por el paso del tiempo y por la erosión y que puede causar desprendimientos.
Les afectacions no serien només en l'amfiteatre, sinó que també estarien tocades les escales del Miracle degut a que pot haver corriment de terres. Tot i aquesta informació, Pinedo ha comentat que els tècnics tindran que avaluar les dades de l'informe de Cervent i Toldrà. Aquesta ha estat la justificació que ha donat el conseller pel retard de 17 dies que s'ha donat des de l'arribada de l'anàlisi extern fins a la decisió que s'ha pres avui. Cal recordar que unes hores abans Ciutadans ha exposat en una roda de premsa que si no s'actuava en aquest cas es portaria a la fiscalia.
Repassem ara altres notícies destacades del dia, començant a les Terres de l'Ebre, on les reaccions a la moció del Parlament demanant la prohibició dels correbous no s'han fet esperar. Les entitats i agrupacions protaurines han reaccionat amb indignació, defensant que es tracta d'una de les tradicions patrimoni cultural i festiu del territori. La Plana Ràdio, Tere Giner.
Mitjançant les xarxes socials, l'agrupació de penyes i comissions taurines feia un extens comunicat on, entre d'altres, recorden que la festa dels bous a les Terres de l'Ebre forma part de la immensa majoria dels nostres ajuntaments. Ximo Martí, en declaracions a la Plana Ràdio, es qüestionava el per què han donat la llibertat de vot en aquest sentit. I, d'altra banda, també es preguntava què faran ara amb els bous braus que hi ha a Catalunya o amb l'economia que gira al seu entorn.
Què farem amb els 1.000, 2.000 animals que hi ha a Catalunya braus.
què farem? Se'ls quedaran ells a casa? Què farem amb l'economia que tenen a les festes majors del poble? Què farà la gent de les Terres de l'Ebre a les seues festes majors? Per què no donen llibertat als pobles a elegir el que volen fer i no volen fer? No entenem per què per unes bandes elegim o demanem llibertat, però el tema dels bous no donem llibertat, és absurd, ho veiem absurd.
Recordem que l'any 2010 el Parlament va prohibir les curses de toros a Catalunya, però va mantenir els correbous com a excepció.
Segueix la problemàtica a l'entorn del transvasament del 90% de l'aigua que recull el pantà de Siurana cap a la riera de Riudecanyes, a la comarca del Baix Camp. La plataforma de defensa del riu Siurana denuncia un nou ajornament de la taula de l'aigua. L'entitat creu que aquest nou ajornament evidencia la nula voluntat d'afrontar i trobar solucions al conflicte. La Nova Ràdio, David Fernández, bona tarda.
Hola, bona tarda. Des de la plataforma lamenten la nula voluntat de solucionar el problema tenint en compte els constants ajornaments a la taula de l'aigua. També denuncien que a les reunions fetes fins ara hi ha assistit més polítics que tècnics i s'ha parlat principalment de preus, concessions i consums en comptes d'abordar qüestions relacionades amb la protecció ambiental del riu Siurana. L'entitat avisa que la sequera d'aquest estiu ha agreujat la manca d'aigua, a més de les conseqüències que això té sobre la flora i la fauna de la zona. La falta d'aigua afecta el subministrament d'aigua de boca d'alguns municipis, com Gratallops o Poboleda, i també el rec dels conreus. L'última reunió va ser la setmana passada i, segons denuncia la plataforma, no es va fixar una pròxima data a causa de la convocatòria d'eleccions a l'Estat.
En cultura, aquest vespre l'obra Abans que es faci fos dona el tret de sortida a la nova temporada del Teatre Auditori de Sant Cugat del Vallès. Enguany és la vuitena temporada que aquesta ciutat vallesana s'acull al programa Teatre Accessible, un projecte que pretén fomentar la cultura a persones amb discapacitats mitjançant mesures tecnològiques. Cugat.cat, Marc Castro, bona tarda. Bé, doncs sembla que no podem disposar d'aquesta informació. Seguim endavant. I al moll de fusta del Port de Tarragona s'ha inaugurat una exposició en homenatge a la primera fotoperiodista de moda de l'Estat espanyol, la terrassenca Joana Viernés. La mostra compta amb fotografies inèdites de la seva col·lecció i es podrà visitar fins al 22 de desembre. Ràdio Ciutat de Tarragona, Fran Richard.
L'exposició compta amb 88 fotografies inèdites que han estat escollides d'un arxiu de més de 35.000 negatius. La directora de la Fundació Photographic Social Vision, Sílvia Omedes, explica la difícil feina de la selecció d'imatges.
Poques vegades es dona la possibilitat de poder treballar amb temps, investigar i fer una cosa a mida. El que presentem avui és fotografies inèdites, la gran part, un 80% de fotografies inèdites, que havien passat per alt a molts dels comissaris que han estat treballant amb la Joana en els darrers anys, explorant el seu arxiu i investigant-lo.
L'exposició s'ha definit com una petita joia de la Joana Viernés i, a més, Omedes ha explicat que les còpies de les fotografies són tal i com ella hauria volgut. Des de la Fundació també s'ha creat la beca Joana Viernés, una aportació per potenciar el fotoperiodisme jove i mantenir el llegat d'un mite del fotoperiodisme espanyol.
Ara sí, recuperem aquesta crònica de Cugat.cat. Recordem, aquest vespre l'obra Abans que es faci fos dona el tret de sortir de la nova temporada del Teatre Auditori de Sant Cugat del Vallès. Enguany, amb la vuitena temporada que aquesta ciutat vallesana acull el programa Teatre Accessible. Cugat.cat, Marc Castro, bona tarda.
Bona tarda. A la nova programació també destaquen artistes com Sara Baras al novembre, Joan Dausà, Andrea Motis, Els Pets i David Guapo a l'octubre. En l'àmbit escènic arriben muntatges teatrals de renom com l'espectacle inaugural d'enguany del Festival Grec Jerusalem, que arriba amb dues funcions, el 24 i 25, amb la direcció de Julio Manrique. La programació també té espai per a nous formats com Kingdom, al novembre, de l'agrupació Señor Serrano, a més de clàssics com 5 hores con Mario, que arriba a la ciutat amb Lola Herrera el 23 de novembre. L'alcaldessa Mireia Ingla ha destacat el fet que la programació sigui equilibrada i transversal per a gustos de totes les franges d'edat.
Podem anar acompanyats de gent més jove, fins i tot de canalla, fins a gent més gran. Aquesta transversalitat és la que fa que puguis arribar a tot arreu, perquè no tothom té els mateixos gustos i, per tant, en aquest sentit, doncs, una programació molt equilibrada.
Entre les propostes familiars figuren un rock en família sobre Michael Jackson a l'octubre, la jungla de Big Bouncers al novembre i l'Unis de Leyenda al desembre, a més del gran circ acrobàtic nacional de la Xina al gener.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En waterpolo, el Mataró i el Mediterrani es proven a Europa.
Ha començat la segona fase prèvia de l'Eurocup masculina i el Centre Natació Mataró ha rebut aquesta tarda el Montpellier francès. Un partit que ha acabat amb victòria mataronina per 8-6. L'altre representant català en aquesta fase, el Club Esportiu Mediterrani, juga al grup E a Croàcia i s'enfronta avui al Miskolc hongarès a partir de 8:45 del vespre.
En hoquei patins, el Lleida Llista vol seguir fent història a Europa.
Els llistats juguen la final a 4 de la Copa Continental a Lisboa. Els d'Albert Folguera s'enfronten demà al migdia al Porto. El capità de Lleida, Andreu Tomàs, assegura que l'objectiu és competir més enllà d'aixecar o no títols.
I l'equip, els objectius que té, doncs, són els mateixos, no? Competir cada partit de Lliga. No deixem de ser els actuals campions de la Copa Fers, això fa que tots els equips ens juguin amb un respecte que ens han guanyat i amb això també és positiu a vegades, però crea moltes dificultats moltes vegades perquè ja et tracten amb un respecte que tu has de portar al peix del partit i això moltes vegades mai és senzill.
L'altra semifinal la jugaran demà l'Sporting, també portuguès, i l'hoquei Sarzana italià. La gran final es jugarà diumenge.
En hoquei patins, el Noia Freixenet rep avui el Liceu Gallec.
A la segona jornada de l'hoquei Lliga masculina, els de Sant Sadurní de Noia van guanyar la primera jornada i miraran d'estrenar-se a casa davant la seva afició amb un segon triomf. Davant, però, tindran un rival en forma. Els gallecs van imposar-se en l'estrena fa una setmana al vigent campió de Lliga, el Barça. El Noia Liceu jugarà a 8:45 del vespre.
I a la Lliga ACB de bàsquet avui s'estrenen el Joventut i el Barça.
Els verd i negres debutaran contra el Real Madrid a l'Olímpic des de 9:45 de la nit, mentre que el Barça comença la temporada a la pista de l'Obradoiro des d'un 7:45.
Esteu seguint el Notícies en Xarxa que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Didac Alcántara a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
012. La Generalitat al teu costat. El Consorci per la Normalització Lingüística i el Parla.cat ofereixen cursos per adults, ja sigui presencials, semipresencials o per internet. Millorar els coneixements de català és bàsic per les nostres relacions, tant personals com professionals.
Tinc els cursos de català per poder millorar la meva feina.
Tinguis el nivell que tinguis, millora el teu català. Entra a Parla.cat. 012. La Generalitat al teu costat.
Viu al parc. Un matí d'activitats i jocs d'aventura, música i entreteniment envoltats d'un entorn privilegiat. Una festa a la natura.
El diumenge 29 de setembre vine amb la família a gaudir de la matinada Viu al parc a l'espai natural de les Guilleries Sabassona. A partir de 11:15 del matí a l'àrea d'esplai de la Font Trobada a Folgueroles.
Viu al parc. T'hi esperem.
Més de 25 anys portant l'art i la cultura als parcs. Més informació a diva.cat/viualparc. Diputació de Barcelona.
Comença la nova temporada de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya.
El 27, 28 i 29 de setembre s'inaugura amb un Rèquiem alemany de Brahms, una missa de difunts monumental i lluminosa que és un cant a la vida, sota la direcció de Kazuji Ono i amb les veus de l'Orfeó català.
Descobreix-ne tota la programació. Abonaments i entrades a la venda a auditori.cat.
Terra de poetes, amb Roc Casagran.
D'infants, la por. No havíem de tenir-ne. Les coses eren dòcils i el temps manyac. A qui li convenia que en tinguéssim? Potser la duíem amb nosaltres, la por. Potser venia de tan lluny que dormia al bressol on han dormit ingènues les llàgrimes i els riures. Avui caldria que en tinguéssim, de por. Ja no en tenim. Avui que tot hauria de fer por. Francesc Garriga Barata, dins del llibre Tornar és lluny.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
Milers d'estudiants es concentren a aquesta hora arreu de les principals ciutats del país per culminar aquesta setmana de mobilitzacions pel clima amb una vaga mundial que Barcelona es clou amb una gran manifestació.
Sota la capçalera En marxa pel planeta, la protesta dels estudiants pretén ser un toc d'atenció als polítics i institucions perquè emprenguin mesures efectives per revertir els efectes del canvi climàtic.
A Barcelona hi tenim la Gemma Janó. Gemma, bona tarda.
Bona tarda. Doncs bé, com dèieu, milers de persones de totes les edats i també nacionalitats es concentren a aquesta hora al centre de la ciutat contra el canvi climàtic. Tracta d'una manifestació a nivell mundial que, entre d'altres, reclama l'abandonament progressiu dels combustibles fòssils, reduir entre un 40 i el 60% les emissions de gasos d'efecte hivernacle i el compromís a declarar l'emergència climàtica.
Gràcies, Gemma. Pengen una nova una pancarta en favor de la llibertat d'expressió al balcó del Palau de la Generalitat després que aquest migdia s'hagi retirat l'anterior en favor dels presos polítics per ordre del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Mentrestant, des de la Moncloa, la ministra portaveu del govern, Isabel Celà, ha exigit al president Quim Torra que condemni qualsevol violència potencial.
Lo que espera la ciudadanía catalana y lo que espera la ciudadanía española de un representante del Estado en Cataluña, como es el presidente de la Generalitat, es la condena de cualquier posible o potencial violencia.
Els Mossos d'Esquadra han trobat el cos sense vida del nadó llançat pel seu pare dimarts al riu Besòs.
Els equips de recerca l'han estat buscant nit i dia i l'han acabat localitzant en una zona de canyes. La cerca ha estat complicada, però finalment ha estat un gos de recerca que ha pogut seguir el rastre del cadàver.
Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Llamas.
Segons la intendenta de Mossos i responsable del dispositiu de recerca, Montse Estruc, ha estat molt important la feina prèvia de desbrossar les canyes perquè a vista humana no es veia. Quan el Mickey, un border collie ensinistrat, ha detectat el rastre, han marxat tots els dispositius i han deixat entrar la policia científica, qui ha confirmat que es tractava del cos del nadó.
Preocupació a Tarragona per l'estat de manteniment de l'amfiteatre romà. L'edificació ha patit despreniments i esquerdes i s'ha decidit tancar-lo indefinidament al públic.
Ho ha anunciat el conseller de Patrimoni, Herman Pinedo, després de rebre un informe que en recomanava urgentment el tancament, de moment sense data de reobertura.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Fran Richard.
Escoltem el conseller explicar la problemàtica que pateix el monument romà.
Degradació d'alguns elements arquitectònics de l'amfiteatre. Nos encontramos con que pueden ocurrir desplomes y desprendimientos en lo que es la parte de la grada que está afectada por el paso del tiempo y por la erosión y que puede causar desprendimientos.
I en cultura, aquest vespre l'obra Abans que es faci fos dona el tret de sortida a la nova temporada del Teatre Auditori de Sant Cugat del Vallès.
Enguany és la 8a temporada que es participa al programa Teatre Accessible, un projecte que pretén acostar la cultura a persones amb discapacitats.
Cugat.cat, Marc Castro.
També destaquen artistes com Sara Bares al novembre, Joan Dausà, Andrea Motis, Els Pets i David Guapo a l'octubre. En l'àmbit escènic arriben muntatges teatrals de renom, com l'espectacle inaugural d'enguany del Festival Grec Jerusalem, que arriba amb dues funcions el 24 i 25 d'octubre amb Julio Manrique. La programació també té espai per a nous formats, com Kingdom, al novembre de l'agrupació Senyor Serrano.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Jordi Vila, bona tarda.
Hola, bona tarda. Aquest divendres ens trobem amb dos tipus de temps ben diferenciats. Per un cantó, cap al sector de la costa i el prelitoral, trobem la presència encara d'alguns núvols baixos que deixen el cel mig ennuvolat. També creixen nuvolades a punts de les muntanyes del nord-est, que fins i tot podrien portar algun ruixat durant aquesta tarda. I, en canvi, cap a l'interior de Catalunya, aquí trobem un dia marcat pel clar domini del sol, amb temperatures fins i tot que són més altes respecte a les últimes hores. Per exemple, ja superem els 30 graus amb indrets de l'interior de les Terres de l'Ebre, i les màximes d'aquest divendres poden arribar fins als 31-32 graus a molts punts de l'interior del país. En canvi, allà on trobem els núvols, cap a l'est, cap al sector de la costa, aquí les temperatures quedaran una miqueta més baixes respecte a les de dijous a migdia. De cara al cap de setmana, continuarem parlant dissabte de núvols cap a la costa, que encara podrien portar algun ruixat més probable aquest cop cap al Camp de Tarragona, i durant el matí les temperatures seran una miqueta més baixes dissabte, i de cara a diumenge farà més sol i les temperatures pujaran. És tot des del Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Jordi Vila. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Helena López, bona tarda.
Bona tarda. Doncs aquesta hora destaquen complicacions a la C-55, on hi ha hagut un accident a Castellbell i al Vilar que causa aturades de 2 quilòmetres en direcció Manresa i també d'un quilòmetre en sentit contrari, en direcció Abrera. A banda, veiem per càmeres encara cues a l'autopista C-58 a Terrassa en direcció Manresa, també a Castellbell i al Vilar per enllaçar amb la C-55, cues també a la C-17 a Parets del Vallès en direcció Vic, compta també les rondes que encara van força plena, sobretot la D-20 en direcció Nus de la Trinitat, i acabem destacant la Nacional 340 al Vendrell amb aturades a aquesta hora en direcció sud, en direcció Tarragona. Això és tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Milers d'estudiants es concentren a aquesta hora arreu de les principals ciutats del país per culminar aquesta setmana de mobilitzacions pel clima amb una vaga mundial que Barcelona es clou amb una gran manifestació. Sota la capçalera Marxa pel Planeta, la protesta dels estudiants pretén ser un toc d'atenció als polítics i institucions perquè emprenguin mesures efectives per revertir els efectes del canvi climàtic. La manifestació ha sortit des dels Jardinets de Gràcia i ha estat multitudinària. A Barcelona hi tenim la nostra companya Gemma Genó. Gemma, bona tarda.
Bona tarda. La capçalera de la manifestació ha començat a caminar bastant puntual. Ha costat que la gent fes pinya, però la veritat és que ja són milers amb pancartes, com el planeta és de tots, o canviem el sistema, no el clima. També en anglès, winter is not coming, és a dir, l'hivern no vindrà. S'han pogut veure en aquesta concentració. En Vicenç té clar que tot plegat no es pot aconseguir sense el suport de les institucions.
Les institucions han de fer exemple, el ciutadà ho ha de fer, però les ha d'implicar en les mesures per combatir el mig ambient.
La manifestació pel canvi climàtic a Barcelona, que ha estat organitzada per diverses entitats ecologistes com Greenpeace o Ecologistes en Acció, encara està en marxa, tot i que la capçalera ja ha arribat a plaça Catalunya fa uns moments.
Doncs gràcies, Gemma. De seguida anirem també a Tarragona per saber quin és l'ambient allà. Abans, però, quatre dades per entendre aquesta vaga pel clima. El canvi climàtic el causa l'excés de gasos d'efecte hivernacle acumulats a l'atmosfera que envolten la Terra com una manta transparent i provoquen l'escalfament del planeta. Uns nivells que estan pujant de manera alarmant. Però Catalunya en quin punt està? Doncs radiografiem l'emissió de gasos d'efecte hivernacle en aquesta crònica que signa la Diana Bermejo. Bona tarda, Diana.
Bona tarda. Si fem la vista enrere, a Catalunya les emissions de gasos d'efecte hivernacle no van parar de créixer des dels anys 90 fins al 2005, en què es van registrar màxims històrics. A partir de llavors, les emissions van anar a la baixa fins al 2013 a causa de la crisi. Des d'aquell any, la tendència s'inverteix de nou i a partir del 2014 i fins al 2017, la generació de CO2 no ha parat de créixer. Les darreres dades analitzades revelen que la concentració de gasos d'efecte sobre la capa d'ozó són un 16% superiors a les dels anys 90, quan la cura del medi ambient no estava a la majoria d'agendes polítiques. Pel que fa a aquesta contaminació, la indústria és el principal causant, juntament amb el transport, que generen gairebé el 60% dels gasos d'efecte hivernacle. L'agricultura suposa un 11% d'aquestes emissions i les llars al voltant d'un 6%. El tractament de residus aporta un 5% dels gasos i el sector serveis un 4%. 2020. Per demarcacions, a Barcelona la indústria i el transport són les responsables de la majoria d'emissions. A Tarragona també la indústria, però seguida de la generació d'energia. Girona registra les majors emissions en els transports, seguit de l'agricultura i la ramaderia i també de la indústria. A Lleida, en canvi, el sector primari causa més de la meitat dels gasos d'efecte hivernacle.
Gràcies, Diana. Ara sí, marxem cap a Tarragona, on des de les 6 de la tarda també hi ha convocada una marxa del Pal Planeta. Ràdio Ciutat de Tarragona, Fran Richard, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Doncs sí, ja ha acabat aquesta manifestació a la plaça de la Font, on gairebé 1.000 persones de tota la província han arribat per afegir-se a aquesta diada contra el canvi climàtic. S'ha sentit moltes batucades, pancartes i sobretot un clam que no paraven de cridar. Aturem el canvi climàtic. També han cridat altres consignes com visca la lluita ecologista o emergència climàtica allà. Molts d'aquests joves, la majoria, venen d'instituts i de col·legis de la província de Tarragona i s'han sentit compromesos amb aquesta lluita i per això s'estan manifestant. Els estudiants es dirigeixen als governs i a la gent en general perquè es preocupin per la situació que s'està vivint. Entre les organitzacions convocants està Fridays for Future, el col·lectiu que ha mogut aquesta convocatòria, Greenpeace, el sindicat d'estudiants dels Països Catalans o el sindicat d'estudiants, entre altres associacions. Ells diuen, canviem el sistema i no el clima, i reclamen no només canvis locals, sinó també una consciència general que interpel·la als governs i a la gent en general, com torno a repetir, perdó, perquè els poders fàctics o els governs canvin aquesta situació i aquesta crisi.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
Nova pancarta al balcó del Palau de la Generalitat després que aquest migdia dos treballadors hagin despenjat la que hi havia en favor dels presos polítics per ordre dels Mossos d'Esquadra i en compliment d'un requeriment del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
En aquesta ocasió la pancarta és en favor de la llibertat d'expressió i l'han penjada el cantant Lluís Llach, l'actriu Sílvia Bel, el periodista Antonio Baños i l'activista Teresa Casals de la plataforma Som Escola. Hores abans, com dèiem, dos treballadors de la Generalitat havien retirat l'anterior seguint un requeriment del TSJ. L'ordre arribava després que el tribunal desestimés el recurs presentat pel president Quim Torra per frenar la mesura cautelar que l'obligava a retirar la pancarta en un termini màxim de 48 hores. Una mesura presa després de la denúncia de l'entitat Impulso Ciudadano. El TSJ considera que la mesura cautelar és correcta, però a més recorda que estem en període electoral, pel qual no es poden exhibir símbols polítics als espais institucionals.
Doncs el govern espanyol ha exigit al president Torra que condemni la presumpta violència i estudia emprendre accions contra la mesa del Parlament per l'aprovació ahir de resolucions a favor de l'amnistia, l'autodeterminació i en contra de la Guàrdia Civil. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda, Lali. La ministra portaveu en funcions, Isabel Celà, ha dit que els 7 independentistes detinguts dilluns estan acusats de presumptes delictes de terrorisme molt greus i ha demanat al president Torra que condemni aquesta violència, possible o potencial.
Lo que espera la ciudadanía catalana y lo que espera la ciudadanía española de un representante del Estado en Cataluña, como es el presidente de la Generalitat, es la condena de cualquier possible o potencial violència.
CELA ha anunciat que estudien emprendre mesures contra la mesa del Parlament per haver permès ahir l'aprovació de les resolucions que recorreran. I ha recordat que aplicaran l'article 155 si el govern català vulnera l'interès general.
Ustedes no tienen que tener ninguna duda de que este gobierno, si se dieran las circunstancias que dice el Tribunal Constitucional para una aplicación eventual del 155, lo haría.
Isabel CELA també ha defensat la tasca de la Guàrdia Civil en l'operació Judas.
I mentrestant, els advocats de la defensa dels 7 CDRs en presó preventiva, acusats de terrorisme, han pogut veure per primera vegada avui els seus clients des que ahir ingressaven a la presó de Soto del Real, a Madrid. Denuncien irregularitats des del primer moment de la investigació de la Guàrdia Civil.
Els advocats d'Alerta Solidària continuen reclamant que se'ls faciliti l'exposició de motius per decidir l'empresonament, una part de la resolució judicial necessària per poder recórrer-la. Per Alerta Solidària, el procés està plagat d'irregularitats, començant per les contínues filtracions a la premsa, malgrat haver-hi secret de sumari, i denuncien indefensió dels seus representats.
I encara parlant del procés, avui també s'ha sabut que el judici per desobediència a 5 membres de l'anterior mesa del Parlament i Mireia Boya serà a partir del 19 de novembre.
Així ho ha comunicat el Tribunal, que es farà càrrec d'aquesta peça que el Tribunal Suprem va separar de la causa contra els líders independentistes per l'1 d'octubre. Del 19 al novembre seran jutjats per desobediència Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramon Abarrufet, Joan Josep Nuet i l'exdiputada de la CUP, Mireia Boya. Se'ls acusa d'aprovar la llei del referèndum i la de transitorietat política l'octubre del 2017, totes dues declarades il·legals, la qual cosa pot comportar la seva inhabilitació.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
Finalment, els Mossos d'Esquadra han trobat el cos sense vida del nadó llançat pel seu pare dimarts al riu Besòs. Els equips de recerca l'han estat buscant nit i dia i l'han acabat localitzant a una zona de canyes. La cerca ha estat complicada, però finalment ha estat un gos de recerca que ha pogut seguir el rastre del cadàver. Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Llamas, bona tarda.
Bona tarda. Segons la intendenta de Mossos i responsable del dispositiu de recerca, Montse Estruc, ha estat molt important la feina prèvia de desbrossar les canyes perquè a vista humana no es veia. Quan el Mickey, un border collie ensinistrat, ha detectat el rastre, han marxat tots els dispositius i han deixat entrar la policia científica, qui ha confirmat que es tractava del cos del nadó. Escoltem-la, Montse Estruc.
Tallàvem, netejàvem tota la zona, fèiem una visual a nivell humà, amb ull humà, i a banda, a partir d'aquí, en retiràvem el que eren els operatius humans i començaven a treballar els gossos. Però prop de les dues, el gos ha marcat, ens hem esperat i ja hem deixat els companys de científica que valoressin i que determinessin si podia ser o no podia ser, i finalment ens ho han confirmat.
La cap del dispositiu ha declarat que han estat uns dies molt durs, de gran desgast físic, però que se sent molt orgullosa de la coordinació entre tots els cossos de seguretat. De moment hi ha un menor detingut que es troba internat en règim tancat per ordre del jutge que instrueix el cas. La fiscalia considera el succés com un assassinat.
I encara en la crònica de successos, els Mossos d'Esquadra han detingut aquest migdia un home de 34 anys acusat de matar la seva mare a Tortosa. La dona ha estat trobada morta a l'interior del seu pis. Canal Terres de l'Ebre, Sara Hernández, bona tarda.
Bona tarda. Un home de 34 anys ha matat la seva mare d'un 75 aquest divendres al barri de Ferreries de Tortosa. Mare i filla haurien mantingut una discussió prèvia i finalment ell li ha ocasionat una ferida mortal al coll amb un ganivet. Cap a 2:45 de la tarda, el fill ha acabat trucant al telèfon d'emergència 112 per explicar que havien matat la seva mare. Quan els efectius policials i sanitaris han arribat al lloc dels fets, la dona ja estava morta i no han pogut fer res per salvar-li la vida. Per la seva banda, els Mossos d'Esquadra han detingut l'home al domicili i posteriorment l'han traslladat a la comissaria.
Preocupació a Tarragona per l'estat de manteniment de l'amfiteatre romà. L'edificació ha patit despreniments i esquerdes i s'ha decidit tancar-lo indefinidament al públic. Ho ha anunciat el conseller de Patrimoni, Herman Pinedo, després de rebre un informe que en recomanava urgentment el tancament. De moment, sense data de reobertura. Ràdio Ciutat de Tarragona, Fran Richard.
Malgrat que l'informe està datat a l'agost, Pinedo ha informat que els hi va arribar el 10 de setembre i no han actuat fins avui, ja que havien de reunir-se amb els tècnics de l'Ajuntament. Escoltem el conseller explicar la problemàtica que pateix el monument romà.
Són, en primer lugar, degradació d'alguns elements arquitectònics de l'amfiteatre. Nos encontramos con que pueden ocurrir desplomes y desprendimientos en lo que es la parte de la grada, que está afectada por el paso del tiempo y por la erosión y que puede causar desprendimientos.
Les afectacions no serien només en l'amfiteatre, sinó que també estarien tocades les escales del Miracle degut a que pot haver corriment de terres. Tot i aquesta informació, Pinedo ha comentat que els tècnics tindran que avaluar les dades de l'informe de Cervén i Toldrà. Precisament aquesta està la justificació que ha donat el conseller pel retard de 17 dies que s'ha donat des de l'arribada de l'anàlisi extern fins a la decisió que s'ha pres avui. Cal recordar que unes hores abans, Ciutadans ha exposat en una roda de premsa que, si no s'actuava en aquest cas, es portaria a la Fiscalia.
La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya i la Federació Catalana de Bancs d'Aliments han firmat un conveni de col·laboració per lluitar contra la pobresa i el malbaratament alimentari. En el darrer any ja es van aportar unes 14.500 tones d'aliments. M1FM Ràdio, Laura Porroy.
En el marc d'aquest acord, la FECAC es compromet a fomentar entre les cooperatives associades les donacions de productes com fruita, cítrics, arròs, llet, oli d'oliva o fruits secs. L'objectiu és consolidar les aportacions que ja venien fent les cooperatives i estructurar-les amb l'objectiu de garantir el subministrament regular i diversificat per productes i zones productores en les quantitats requerides pels bancs d'aliments. Un dels principals àmbits de col·laboració són les aportacions de fruita i cítrics, que a Catalunya se situen en unes 14.500 tones anuals i es realitzen en el marc de mesures com la retirada de producte del mercat. Una part d'aquesta fruita es destina a l'elaboració de sucs i es lliura als bancs d'aliments en aquest format. En concret, en Panya es van aportar unes 4.300 tones de nectarines, 3.200 de paraguaios i platanines, 3.000 de préssecs o 1.700 de clementines.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. Segueix la problemàtica entorn del trasbassament del 90% de l'aigua que recull el pantà de Siurana cap a la riera de Riudecanyes, a la comarca del Baix Camp. La plataforma de defensa del riu Siurana denuncia un nou ajornament de la taula de l'aigua. L'entitat creu que aquest nou ajornament evidencia la nul·la voluntat d'afrontar i trobar solucions al conflicte. La Nova Ràdio, David Fernández, bona tarda.
Hola, bona tarda. Des de la plataforma lamenten la nul·la voluntat de solucionar el problema tenint en compte els constants ajornaments a la taula de l'aigua. També denuncien que a les reunions fetes fins ara hi ha assistit més polítics que tècnics i s'ha parlat principalment de preus, concessions i consums en comptes d'abordar qüestions relacionades amb la protecció ambiental del riu Siurana. L'entitat avisa que la sequera d'aquest estiu ha agreujat la manca d'aigua, a més de les conseqüències que això té sobre la flora i la fauna de la zona. La falta d'aigua afecta el subministrament d'aigua de boca d'alguns municipis, com Gratallops o Poboleda, i també el rec dels conreus. L'última reunió va ser la setmana passada i, segons denuncia la plataforma, no es va fixar una pròxima data a causa de la convocatòria d'eleccions a l'Estat.
I a l'Empordà, el Comitè de Cogestió del Peix Blau, creat entre les confraries de pescadors del nord de la Costa Brava, la Generalitat i l'àmbit científic per garantir una pesca sostenible, ha aprovat aquest matí el primer pla de gestió.
El pla s'aplica sobretot a la sardina, saitó i anxova, pescada a les aigües interiors de la badia de Pals i Roses, que són competència de la Generalitat. Aquest matí s'ha presentat a l'Escala. L'objectiu és introduir mesures per recuperar aquestes espècies i garantir-ne la seva pesca sostenible, mesures com limitar els topalls de captures diàries per espècies i per categories, reduir la pressió pesquera o aplicar mesures tècniques i especificar els ports de descàrrega. El director general de Pesca i Afers Marítims, Sergi Tudela, s'ha mostrat molt satisfet de l'aprovació d'aquest pla.
Estem molt contents perquè és el primer resultat tangible, no? El primer pla de gestió que un comitè de cogestió pesquera ha elaborat a l'empara, no?, del nou model de gestió pesquera de Catalunya, adoptat per decret a l'estiu de l'any passat i que estableix aquest model de cogestió pesquera. Per tant, doncs, aquest és el primer d'aquests plans de gestió i ara, doncs, em consta que aviat, doncs, n'aprovarem més.
Aquest pla, que arriba després de 8 mesos de treball, després de la creació del Comitè de Gestió del Peix Blau, ha sorgit de la sinergia entre el sector pesquer, l'administració, les ONGs i el Consell Superior d'Investigacions Científiques.
I en cultura, d'aquí gairebé una hora, a les 9 del vespre, l'obra Abans que es faci fosc inaugurarà la nova temporada del Teatre Auditori de Sant Cugat del Vallès. Enguany és la 8a temporada que aquesta ciutat vallesana s'acull al programa Teatre Accessible, un projecte que pretén fomentar la cultura a persones amb discapacitats mitjançant mesures tecnològiques. Cugat.cat, Marc Castro, bona tarda.
Bona tarda. A la nova programació també destaquen artistes com Sara Baras al novembre, Joan Dausà, Andrea Motis, Els Pets i David Guapo a l'octubre. En l'àmbit escènic arriben muntatges teatrals de renom, com l'espectacle inaugural d'enguany del Festival Grec Jerusalem, que arriba amb dues funcions el 24 i 25 d'octubre, amb la direcció de Julio Manrique. La programació també té espai per a nous formats, com Kingdom, al novembre, de l'agrupació Senyor Serrano, a més de clàssics com 5 hores con Mario, que arriba a la ciutat amb Lola Herrera el 23 de novembre. L'alcaldessa Mireia Ingla ha destacat el fet que la programació sigui equilibrada i transversal per a gustos de totes les franges d'edat.
Podem anar acompanyats de gent més jove, fins i tot de canalla, fins a gent més gran. Aquesta transversalitat és el que fa que puguis arribar a tot arreu, perquè no tothom té els mateixos gustos i, per tant, en aquest sentit, doncs, és una programació molt equilibrada.
Entre les propostes familiars figuren un rock en família sobre Michael Jackson a l'octubre, la jungla de Big Bouncers al novembre i l'Unis de Leyenda al desembre, a més del Gran Circ Acrobàtic Nacional de la Xina al gener.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En hoquei patins, el Noia Freixenet rep avui el Liceu Gallec.
En la segona jornada de l'hoquei Lliga Masculina, els penedesencs van guanyar el primer partit a la pista del Lloret, mentre que el Liceu ho va fer davant el Barça.
Ràdio Sant Sadurní, Eli Jiménez.
El Noia, que també va guanyar en el seu primer partit del curs domèstic i va trencar la ratxa negativa a casa del Lloret, que l'havia dut a no guanyar des de l'any 2013, proposarà un partit força diferent al de dissabte passat, davant un rival que no guarda bon record de la seva darrera visita a l'Ateneu. Aleshores, els coruñesos van encaixar un 7-2 en contra i no van poder fer res per frenar la roja negra. Partit importantíssim per amb dos equips que buscaran els 3 punts per continuar coronant la part alta de la taula i signar una gran arrencada a l'Hockey Lliga. Avui, doncs, a partir de 3:15 del vespre, Noia i Liceo es veuran les cares en un apassionant maig comandat pels col·legiats Raül Burgos i Isaac Sanz.
Més hoquei patins, el Lleida Llista vol seguir fent història a Europa.
Els llistats juguen la final a 4 de la Copa Continental a Lisboa. Els d'Albert Folguera s'enfronten demà al migdia al Porto. L'altra semifinal la jugaran demà l'Sporting, també portuguès, i l'hoquei Sarzana italià. La gran final la jugarà diumenge.
A la Lliga ACB avui s'estrenen el Joventut i el Barça.
Els verdinegres debutaran contra el Real Madrid a l'Olímpic des de 9:45 de la nit, mentre que el Barça ha començat la temporada a la pista de l'Obradoiro, on juga des d'un 7:45.
Més bàsquet, Sant Feliu de Llobregat acull la final a 4 de la Lliga Catalana Femenina 2.
Sant Adrià, segle XXI, Barça Club Bàsquet Sant Feliuenc i Lima Horta, protagonistes d'aquesta final a 4 que es disputarà al Palau Juan Carlos Navarro aquest cap de setmana. El primer partit de semifinals previst per dissabte és a les 4, enfrontarà l'Horta i el segle XXI. L'altre enfrontarà a partir de les 6 les locals i actuals campiones del Barça Club Bàsquet Sant Feliuenc amb les adrianenques. La final la jugarà diumenge també a les instal·lacions del Baix Llobregat.
I en waterpolo, el Mataró i el Mediterrani es proven a Europa.
Ha començat la segona fase prèvia de l'Eurocup masculina i el Centre Natació Mataró ha rebut aquesta tarda el Montpellier francès, un partit que ha acabat amb victòria mataronina per 8-6. L'altre representant català en aquesta fase, el Club Esportiu Mediterrani, juga al grup E a Croàcia i s'enfronta avui al Miskolc hongarès a partir de 9:15 del vespre. Jacel Martínez és l'entrenador dels barcelonins.
Bueno, la veritat és que bé, a nivell físic bé. És cert que portem partits, que sí que portem rodatges, i la veritat és que sobretot venim amb moltes ganes i amb molta il·lusió de fer-ho bé i de competir.
Arriba l'espectacle del patinatge artístic al Catalunya Stars.
Les principals estrelles catalanes tornaran a brillar aquest dissabte a la tercera edició del Catalunya Stars, que repetirà escenari al pavelló de Fontejau, a Girona. Els millors patinadors catalans participaran en una competició que enfrontarà tres equips formats per representants de totes les modalitats d'aquest esport. El Catalunya Stars serà emès en directe per les televisions locals i en streaming per la plataforma Xala. L'espectacle reunirà, entre d'altres participants, els campions del món de show grans i petits del Girona i de l'Aldea, el campió del món júnior Pau García, subcampions mundials com l'Olot o Pere Marcinyac i també medallistes destacats com Carla Escric, Sergio Canales i Ivan Pérez, així com molts més campions d'àmbit català i estatal.
Doncs fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Benent a la redacció, Didac Alcantra a l'edició i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos i tornem dilluns, com sempre. Adéu-siau.
La xarxa de comunicació local.
Continguts en xarxa.
Aquesta setmana arriba als cinemes la nova pel·lícula del director Alejandro Amenábar, Mientras dure la guerra, ambientada en els primers mesos de la Guerra Civil i a la figura de l'escriptor Miguel de Unamuno. També s'estrena Hasta siempre, hijo mío, un drama xinès protagonitzat per dos matrimonis que s'adapten als grans canvis socials que viu el seu país durant 3 dècades. I Sylvester Stallone torna a interpretar un dels seus personatges més coneguts a Rambo Last Blood.
Yo no he traicionado a la República. La República me ha traicionado a mí.
L'actor Carra Elejalde interpreta l'escriptor Miguel de Unamuno a Mientras dure la guerra, la nova pel·lícula del director Alejandro Amenábar. L'any 1936, Unamuno va donar suport públicament a l'alçament militar contra la República, però la sagnia que va haver-hi i l'empresonament d'alguns intel·lectuals va fer que l'escriptor es replantegés el seu posicionament. El film repassa els darrers mesos de vida de l'escriptor a Salamanca i la seva figura contradictòria.
Venceréis porque tenéis fuerza bruta de sobra, pero no convenceréis, porque para convencer hay que persuadir.
¡Feliz cumpleaños, chicos! ¡Felicidades!
Si fueran chico y chica, harían una pareja estupenda y tú y yo seríamos consuegros.
Sí. Seréis amigos siempre.
Hasta siempre, hijo mío, és un drama intimista que ressegueix la vida de dos matrimonis xinesos des de la dècada dels 80 fins a l'actualitat. Després de la tràgica mort d'un nen en un accident, els seus camins se separen. Amb els anys, els destins canviaran i es transformaran a causa de l'evolució de la Xina.
Yo tenía que contaros la verdad.
y he vuelto a casa.
¡Tío John!
Para defender a la única familia que he tenido jamás.
A Rambo Last Blood, John Rambo és un home gran retirat al ranxo familiar. El seu descans, però, es veu interromput per la desaparició d'una neboda després de passar la frontera amb Mèxic. Quan descobreixi que darrere de la desaparició s'amaga un perillós càrtel que es dedica al tràfic de blanques, Rambo demostrarà que no ha oblidat les habilitats de combat que el converteixen en un enemic perillós.
Te voy a arrancar el corazón. Esto es lo que se siente.
La xarxa de comunicació local.